tarda, amics i amigues. Soc Albert Castro, són les 5 de la tarda. Això és Ripollet Ràdio, el 91.3. I si tot això és cert, doncs el més probable és que això sigui l'hora del té. I avui tenim un convidat, jo diria que li vull agrair abans de res que vingui, perquè el vaig avisar amb molt poc temps de decisió, però no li vaig deixar temps a reaccionar. Es tracta del César Martínez. Bona tarda, César.
Què tal? Bona tarda. Gràcies a tu per convidar-me, home.
Per qui no sàpiga qui és el César, doncs diguem-ne que és el, tot i que a ell no li agrada molt, és el mandamàs, per dir-ho d'una manera, de la Creu Roja de Ripollet-Serranyola. És el director tècnic, no?, de l'assemblea de Ripollet-Serranyola, no?
Sí, efectivament, però no sóc el mandamàs, sóc el director tècnic. Sempre tots tenim un mandamàs a sobre, i en aquest cas jo tinc també el president, que l'haig de mencionar. El director tècnic, deixem-ho aquí.
En qualsevol cas, Creu Roja de Ripollet-Serranyola, que és una entitat, institució, jo diria que molt, molt, molt arrelada a les nostres dues viles germanes, tant a Ripollet com a Serranyola. Penso que el lloc, a més a més, on esteu, és un punt clau, és la carretera de l'estació, a vegades coneguda com l'Avinguda de la Creu Roja, també.
És que l'altra cera se'n diu Avinguda de la Creu Roja.
Exacte. Es dona la paradoxa que Creu Roja, l'Assemblea de Creu Roja de Ripollet-Serranyola, es troba en un carrer que, depèn en quin costat de la vorera estiguis, té un nom diferent perquè pertany a un terme municipal diferent. El, diguem-ne, pujant direcció estació de Cerdanyola, la banda esquerra seria Ripollet i, per tant, carretera de l'estació, però la banda dreta seria Avinguda de la Creu Roja.
Està bé.
I sí, té sí, aquest sí. Nom, suposo que per vosaltres.
Pues sí, sí, sí. Un bon dia van decidir per nosaltres doncs posar aquest nom, que d'això també ens sentim orgullosos, perquè n'hi ha pocs, tant a Catalunya com a Espanya, comptats, de que tinguin un carrer amb això, amb el nom de Creu Roja. O sigui que ens sentim contents.
És una demostració més de l'arrelament que té aquesta entitat a la nostra vila. Però ja parlarem de la Creu Roja de Ripollet-Serranyola. Ara m'agradaria parlar una mica del César Martínez. Escolta, com arriba una persona com tu a ser director tècnic de Creu Roja? Quin és el teu procés fins a arribar a aquest dia d'avui?
Bueno, doncs jo, per una banda, puc dir que això l'he mamat, així entre cometes, entre nosaltres, doncs perquè ja amb la família, el meu pare, tota la vida havia estat, i bueno, que ell era una persona coneguda aquí a Ripollet, tant per la Creu Roja com per la banda que teníem a la Creu Roja, la banda de tambors i cornetes, com per haver treballat molts anys al primer ambulatori que va haver a Ripollet al carrer Calvari. Aleshores, doncs, per una banda em ve aquí, que des de petit ja us dic que ja anava a la Creu Roja i ja vaig seguir tots els passos, i també amb la família, i per altra, doncs, també per la formació, que ja vaig fer una formació doncs, tant sanitària per una banda com d'economia, que em va permetre doncs, conèixer l'entitat, que ja la coneixia, però a la vegada va sortir en un moment donat una oportunitat de poder dirigir-la o de poder tirar endavant, no? I és un plaer, no? perquè haver estat molts anys de voluntari i conèixer-la i després pues, bueno, poder dirigir-la, pues, suposo que a qualsevol li donaria satisfacció, no?
Jo crec que és una doble vessant molt interessant la teva, i que crec que et permet conèixer l'entitat i l'estructura de Creu Roja des de totes, gairebé totes les vessants, és a dir, la vessant del voluntari que treballa dia a dia, i també la vessant estructural organitzativa d'una entitat complexa com suposo que ha de ser la Creu Roja.
Doncs sí, és molt complexa, perquè de fet som una delegació i estem sotmesos, pues, a totes les directrius, tots els plans d'acció, les normatives de la Creu Roja, però per altra banda doncs tenim una certa autonomia, i això fa que unes Creu Roges possiblement siguin més grans d'altres, i perquè ens fem a la idea, possiblement aquesta Creu Roja, que és d'aquestes tres poblacions petites, potser és tan gran com una Creu Roja d'una província sencera, com podria ser Sòria o una cosa així, per les activitats i coses que fa, no? Aleshores, això és prou interessant, no?
Creu Roja, jo penso que tothom identifica la Creu Roja. A més, el seu nom no deixa dubte de com identificar-les. Una creu roja, i tinc entès que el símbol és el contrari de la bandera de Suïssa, que va ser el país on es va crear, constituir aquesta entitat, no?
Doncs sí, efectivament va ser així, i va ser el 1868, si no recordo malament, doncs, que arrel d'una batalla, la batalla de Solferino, però va haver-hi un senyor, que se'n deia Henri Dunant, que bueno, va pensar que el fet d'ajudar a la gent, independentment de la seva raça, de la seva color de pell, del país que fos, doncs era una cosa noble i bona de fer-ho, i a partir d'aquell moment va néixer la Creu Roja, no?
Malgrat que tinc entès que no en tots els països del món es diu Creu Roja, que els països àrabs es diu d'una altra manera, no?
Sí, és la Creu Roja i la mitja lluna roja, justament perquè n'hi havia països que no accentaven ben bé el símbol d'una creu, i per això es va fer lo de la mitja lluna roja als països àrabs, que és, inclús en els últims anys, s'ha creat també el que se'n diu el cristall de Creu Roja, que és com un rombo, que també era per alguns països que quedaven, que no volien ni una cosa ni l'altra, el que passa que aquest no s'ha fet conegut o no s'ha popularitzat com els altres. Però sí, en general és la Creu Roja i la mitja lluna roja.
És ben curiós, és ben curiós. Doncs, com deia, penso que tothom coneix o ha vist, segur, o fins i tot ha tingut contactes directes o indirectes amb Creu Roja, però com definirien Creu Roja? Què és Creu Roja, exactament? És una ONG? És una associació? És... Clar, perquè tothom el tenim molt familiaritzat, però ben bé què és Creu Roja?
Bueno, el terme més comú que li diem, doncs diem entitat, perquè no és una empresa, encara que a vegades ha d'actuar com una empresa. És una ONG, però no és, és una ONG molt especial, perquè fa moltes coses que no solament fa una ONG, i per això li diem una entitat. És una entitat social. És una entitat social englobada amb les entitats del tercer sector, és capçalera de les entitats del tercer sector, concretament a Catalunya, que està a la taula del tercer sector, i doncs això, justament ho has dit molt bé, perquè a vegades depèn quins sectors no saben com dir-li, bueno, pues és una entitat social, i que amb els seus principis doncs intenta poder ajudar o col·laborar amb la majoria de persones que estan en una situació de vulnerabilitat. Jo crec que això seria el resum, no?
Perfecte. Tot i que l'activitat que fa Creu Roja és loable i necessària, malauradament, és veritat que durant el temps, i jo recordo la meva època adolescent i juvenil, on la Creu Roja no tenia gaire bona premsa, perquè alguns molt idealistes criticaven Creu Roja perquè pensaven que era una estructura una mica militaritzada, no? En el sentit de que l'uniforme vestuari dels voluntaris, la graduació, que també... Hi havia molta lligam estructural de Creu Roja amb les estructures militars. Això ha canviat? Continua així?
No, de fet, o sigui, la Creu Roja es va desmilitaritzar, com tu dius, als anys 80, o sigui que són molts anys ja que no funciona així. Aleshores, o abans d'això, funcionava com... tenia una estructura com paramilitar, i com has dit bé, amb engalons i estrelles i tot això, i bueno, això pues realment, o sigui, bueno, va desaparèixer. La Creu Roja va dir: això no pot ser, nosaltres som una entitat social i hem d'actuar com a tal i no ens hem de fer veure per aquest sentit, no? I bueno, va ser un pas substancial de què va fer la Creu Roja cap a la modernitat, i constantment la Creu Roja es va adaptant als temps, i no era el temps d'allò, i la Creu Roja es va transformar, no? Tot i així, també et dic que a vegades, o sigui, la Creu Roja va passar per un pas que, justament, de tenir tot tan estructurat, tan amb escales i tal, va passar un temps que va costar de tornar a posar l'organització una mica en ordre, perquè el fet de que tothom quedi sense fer visible ara qui mana aquí i qui mana allà, això a vegades ha portat a problemes organitzatius, justament pel contrari d'abans. És una paradoxa, però és així, no? Però bueno, ara ja això està més que superat, ja et dic que va ser als anys 80, i bueno, està estructurat, la seva estructura organitzativa, bueno, i no...
Quan parles dels canvis, de la modernització, del canvi estructural, i parles de Creu Roja, t'estàs referint a la Creu Roja de Ripollet, Cerdanyola, Montcada, t'estàs referint ara a Creu Roja Catalunya, a Creu Roja Espanya, a Creu Roja Mundial, és a dir, estructuralment funciona Creu Roja a nivell universal, o cada delegació o cada territori té el seu grau d'autonomia per organitzar-se una mica com li vagi millor?
No, o sigui, el grau és universal a nivell de controls de qualitat, de control econòmic, de dependència, o sigui, qualsevol cosa l'hem de sotmetre a aprovació pels superiors, d'acord? El nostre marge d'actuació està en els projectes que podem fer, vale? En les financiacions que podem aconseguir per fer aquests projectes a la nostra zona, amb els voluntaris que puguem captar a la nostra zona. Pot ser que nosaltres ara tenim uns 340 en l'actualitat, i bueno, fa 3 anys teníem 200, o sigui, bueno, doncs hem treballat per això i a la nostra zona, i això no ens ho diu ningú. Ens marquen les directrius de seguir els principis de la Creu Roja, de seguir els controls de qualitat, els controls econòmics i d'auditoria, però dintre d'això, doncs, bueno, si els nostres voluntaris els acuten, escolta, perquè aquí tenim un col·lectiu de persones amb discapacitat que podrien fer això i tal, doncs per què no? Doncs mirem, treballem el projecte i el tirem endavant. No?
Has anomenat els voluntaris, tu mateix has sigut voluntari, i jo crec que sobretot els que tenim uns anys i que coneguem una Creu Roja en diferents fases d'evolució, la figura del voluntari és una figura molt important. Quin és el perfil que té el voluntari de Creu Roja? És a dir, com un jove, perquè normalment és gent jove, tot i que consta que hi ha gent de totes les edats, però el voluntari de Creu Roja, que és el que va a les ambulàncies tradicionalment, el que ajuda a la gent gran, a gent amb necessitats, com és aquest perfil del voluntari de la Creu Roja?
Bueno, el perfil també ha anat canviant al llarg dels anys. Doncs s'ha anat tornant amb un perfil no tan jove, com dius, o sigui, més de totes les edats. S'ha anat transformant en un perfil més igualitari de noies i nois. S'ha anat transformant en un perfil més format, o sigui, ara la majoria de voluntaris doncs tenen una formació, inclús molta formació, inclús universitària, cosa que abans no. I a part d'això, doncs, bueno, l'edat ha pujat una mica, ja no són tots joves, que tal, no, tenim de totes les edats. Vull dir, tenim voluntaris de 80 anys, això era una cosa que no te la podies imaginar fa 20 anys, no? I és increïble. Però és així, és així. I això és el que ha canviat, diguéssim, el perfil. I sobretot també s'ha socialitzat, o sigui, abans era més el perfil sanitari, però ara, doncs, dintre d'aquests 340, doncs, tenim 120 que és perfil sanitari, però els altres a diferents actuacions socials.
O sigui, que això és... Qualsevol pot ser voluntari de Creu Roja? O hi ha uns requisits que s'hagin de complir?
Doncs sí, o sigui, els requisits que s'han de... Bueno, el primer de tot és que realment el que et motivi, doncs, sigui això, fer alguna cosa pels demés i no hi hagin interessos secundaris. Aquest ha de ser el primer, i això, doncs, l'hem de detectar, fem una entrevista, després fem una petita formació obligatòria, i aleshores en aquest intermig o abans d'anar amb un usuari, abans d'anar a una casa, ens hem d'assegurar que aquella persona compleix uns mínims de responsabilitat, d'ètica, en fi, tot i així, clar, venen moltes persones, i hi ha moltíssimes persones d'aquí, Ripollet i de Cerdanyola, que en algun moment de la seva vida han passat per la Creu Roja, i, bueno, jo diria que aquests són els requisits i el que hem de vigilar, no?
A veure, en el segle XXI, on el servei d'ambulàncies està externalitzat o com a mínim subjecte a contractació pública, en un moment en què els serveis socials es fan càrrec de moltes coses, en un moment en què la sanitat, tot i que no passem per el millor moment, tot sigui dit de pas, doncs diguem-ne que està universalitzada o gairebé universalitzada, continua tenint sentit avui en dia la Creu Roja, una estructura o una entitat com Creu Roja?
Doncs mira, les dades estadístiques ens acaben de demostrar que en el segle XXI té molt més sentit que a finals del segle XX, per exemple. Mm-hmm. I és que doncs la Creu Roja, que toca molts camps, com sabeu, que ajuda a gent de fora, que ajuda a països del tercer món, doncs resulta que ara s'està ajudant a més gent d'aquí, a pesar dels serveis socials, a pesar de lo rics que som, doncs s'està ajudant a molta més gent d'aquí, a veïns, vale? Mm-hmm. Que la gent de fora. Que això moltes vegades es parla d'això i sense coneixement, i realment és així. Hi ha molta gent que ho està passant malament ara d'aquí, i l'administració arriba on t'arriba, i en el futur serà igual. Hi haurà unes coses que millorarà, que podrà fer i tal, però és impossible si no fos per les entitats del tercer social. Ja no dic solament la Creu Roja, n'hi ha moltes entitats. N'hi ha 27.000 a Catalunya, que si no fos per aquestes entitats, que cobreixen gran part de lo que no arriba a l'administració, doncs molta gent segurament ho passaria pitjor. D'acord? I bueno, això. I amb les ambulàncies, que també volia dir, quin sentit té ara que d'això? Doncs bueno, per una banda, la Creu Roja, jo crec que els voluntaris són insubstituïbles i tenim moltes experiències. Tu, amb una persona que li pagues, possiblement la truques un diumenge a la nit o aquesta nit, que passa no sé què o que ha passat no sé quantos, i et dirà, escolta, que la meva hora de feina no és. Mm-hmm. O potser no, vull dir, no vull dir que sigui generalitzat. Però amb els voluntaris, escolta, ho fan i de gust. I venen un diumenge, o van un diumenge, tu els veus que d'això, o inclús alguns que està treballen amb això, però tu, com a voluntari, i dediquen un diumenge al dematí, que tu dius, ostres, oita aquest, que altres li diuen, mira aquesta, que primo, que no sé quantos. Pues no, ho fan de gust, de fer algo pels demés o de fer algo de caràcter voluntari. Això és una joia, vull dir, això no es pot comparar en res. I, a més, actualment, de cosa formal, doncs la Creu Roja ha passat a estar a la Direcció General de Protecció Civil de Catalunya. I això vol dir que si passa qualsevol sinistre important, la Creu Roja formem part de l'operatiu, i si per aquí passés alguna cosa, jo que sé, això en qualsevol moment, un desastre, una caiguda d'uns pisos o el que sigui, doncs a part dels serveis que s'avisen al moment, no?, que es mobilitzen, doncs la Direcció General mobilitzaria la Creu Roja per muntar un albergue provisional, per donar suport a tanta gent que no té menjar, per fer cobertura sanitària extraordinària, en fi, i per això, doncs, estem, no?
La Creu Roja, com hem parlat abans, és una de les entitats, jo diria que més esteses en el món, en el planeta Terra. És així, realment? És a dir, teniu representació a gairebé tot el món, no?
Doncs sí, el que passa que ara m'has agafat que no sense les dades, bueno, no tinc realment totes les dades, però sí, efectivament, a tot el món. No sé si són al voltant d'uns 200 països, però no t'estic dient la dada concreta, però sí, a tot el món hi és. I el bo que té això, el fet de seguir amb els mateixos principis a tot arreu, de neutralitat, universalitat, etc., els principis de Creu Roja, a mi el que m'agrada més és que ve una persona fora, de fora, i sigui que ve en una situació amb papers o sense papers, però que obre la porta a la Creu Roja i entra, i amb la mateixa sensació que potser està entrant a Alemanya o a Uruguai, i diu, vinc aquí, que la Creu Roja jo sé que ajuda la gent, si em pot indicar no sé què o si em pot ajudar l'altre. Escolta, això és una satisfacció. I perquè tant. La gent entra sense cap cosa prejudici de que ara em diran o ara em demanaran o ara em jutjaran. Per mi això és el valor més important, no?, que té aquesta xarxa, no?
I escolta, abans de fer un petit descans perquè puguem refrescar la gola una mica, totes les activitats que fa Creu Roja, com es financien actualment? Jo sé que, a més, és un tema que tu ho has dit abans al començament de l'entrevista, que per la teva, diguem-ne, perquè t'estimes els números i perquè t'agrada el món financer i perquè com s'estructura econòmicament una entitat de l'envergadura de Creu Roja, com es financia en aquests moments una assemblea com la de Ripollet, Cerdanyola, Montcada?
Bé, jo crec que el primer que hem de mencionar i que és una part important i que ens dona autonomia justament per poder fer activitats que les creiem necessàries i que potser aquestes activitats no tenen cap tipus de subvenció ni que tenen cap compromís potser amb l'administració, són l'aportació de les persones sòcies i de les empreses sòcies. Aquestes persones jo crec que tenen, són un voluntari més, però un voluntari invisible, d'acord, que diuen, mira, confio en que aquests 60 euros que jo et dono per tot l'any els gastaràs bé. Vale? I jo crec que aquí tenim una responsabilitat tremenda. I això, doncs, bueno, suposa aproximadament un 16% dels ingressos, no? Uh-huh. Per altra banda, una altra eina econòmica que ens permet també fer coses d'aquelles que no són subvencionades per ningú, que no són contractades per ningú, són les loteries. La més que coneixeu és la Loteria de l'Or, i bueno, ara tenim també la Loteria de Nadal, però sobretot la Loteria de l'Or, que també ens permet fer aquelles coses que no s'arriba de cap altra manera, que no hi ha cap concert per poder-les fer, però Creu Roja diem, hosti, però això és necessari, doncs gràcies a aquesta aportació la podem fer, no? La resta, doncs subvencions, realment tots els diners, jo dic que és molt sacrificat això de buscar els diners d'això o estar tot el dia a veure d'on te treus diners per fer no sé què o per fer no sé quantos, però realment costa molt perquè ningú ens dona res per res. O sigui, nosaltres les subvencions que ens donen, sigui de la Generalitat, com per exemple ara ens acaben de concedir una subvenció per fer formació ocupacional oficial, i que ja us puc anunciar que està obert el termini d'aquesta formació de formació sociosanitària per persones aturades i a través de l'INEM i del Servei Català d'Ocupació, del SOC. Però clar, fem aquesta activitat, que són uns diners, però tenim un compromís molt fort de formar bé aquestes persones amb els seus controls de qualitat i després d'intentar insertar-les a la societat, no? Mm-hmm. A més, nosaltres, per exemple, en aquest tema, per què estem en aquest tema? Doncs perquè també mirem d'atendre col·lectius que no atén el servei oficial, el SOC o d'això, sinó dones amb perill d'exclusió social, col·lectius així, no? I com això, també tenim altres coses contractades, com és el transport adaptat de persones grans o de discapacitats, que veureu els nostres cotxes pel carrer cada dia, doncs això són concerts que tenim. També gestionem esplais i centres cívics. Això són altres coses que proporcionen ingressos, no?
Mm-hmm. Fantàstic. Bueno, hem parlat una mica del César, molt poc, perquè és una persona tímida. Hem parlat una mica de Creu Roja a nivell general, i després d'aquesta pausa musical que segurament el Jordi Puy... A més, avui li he donat llibertat. Avui li he dit, mira, Jordi Puy, que és el tècnic, el que està a l'altre costat del vidre i que fa possible tot això, li he dit, Jordi, avui llibertat absoluta per posar el tema que vulguis. Bueno, confiant en el bon criteri del Jordi Puy, escoltem aquest tema musical mentre nosaltres li fem un altre grupet aquest tema. Moltes gràcies.
Jeremiah Dixon, I am a Geordie boy. Glass of wine with you, sir, and the ladies I'll enjoy. Old Durham and Northumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth.
He calls me Charlie Mason, a stargazer am I. It seems that I was born to chart the evening sky. They'd cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country would join the Royal Society. We are sailing to Philadelphia, a world away from the coaly tide. Sailing to Philadelphia to draw the line. The Masons and lie. Good surveyor, Dixon, but I swear you'll make me mad. The West will kill us both, you gullible Geordie lad. You talk of liberty, how can America be free? A Geordie and a baker's boy in the forests of the Iroquois.
Mac Knopfler, caram, en Jordi, d'un-hi-do. T'has guanyat que la propera vegada et deixi una mica més de llibertat. Però tampoc gaire, eh? No? Perquè es comença de mica en mica i al final acabes posant música d'aquesta que ningú entén. Continuem parlant amb el César Martínez, que és el director tècnic de l'Assemblea de la Creu Roja de Cerdanyola, Ripollet, Montcada i un munt de llocs més. César, com està en aquests moments l'assemblea de Ripollet, Montcada, Cerdanyola?
Doncs...
En quin estat estaria?
Sí.
Està bé? Progressa? Està malaltona? Com està?
Jo crec que està prou forta i et diré un exemple. Si la fortalesa ens la dona la nostra gent, i que jo diria doncs serien els nostres socis i els nostres voluntaris, doncs respecte als socis, aquest cap a Setmana Santa vam fer una campanya de captació de socis i a pesar de la crisi, vale, 200 noves persones o famílies es van fer sòcies. Jo crec que això és una cosa important. Això respecte als socis i respecte a les persones, a les altres persones, als voluntaris i voluntàries, doncs també si al tancar l'any 2010 érem 320, pues ara ja estem al voltant dels 350, a pesar dels que també se'n van, que també ho deixen, clar, per altres, clar, motius, no? Aleshores, amb això és una superfortalesa, no? I a part d'això també, doncs, a pesar de que estem patint juntament amb les administracions, que són un dels nostres principals proveïdors, les retallades, els pagaments més tard, doncs tot això, però per altra banda, l'altra fortalesa és que estem poguent ajudar a molta gent que ens ve a demanar ajuda, sigui pel motiu que sigui, no? Aleshores, en aquest sentit, doncs per això dic que estem forts, no? En quant a l'economia, doncs ens estem mantenint com podem i com totes les entitats, perquè totes estan passant un moment difícil, i nosaltres també, però és per tot això, perquè es fan carències molt llargues de tot el que esperes per cobrar i tu has de pagar... Però, en aquests altres sentits, vull dir, podem dir que és prou bo, no?
Quant temps fa que es va instaurar aquesta assemblea a Ripollet? Perquè abans del començament de l'entrevista parlàvem d'aquesta cita a l'avinguda de Creu Roja. Això vol dir que fa una pila d'anys que està...
Doncs sí. Primer va estar a la carretera de Barcelona, a la Creu Roja. Després va estar a la cantonada de la Gran Via... que continua a Ripollet, en carrer dels Àngels, cantonada Avinguda Creu Roja, que ja es deia Creu Roja, i els últims 30 i pico d'anys va passar a l'antic quartel de la Guàrdia Civil, que abans de ser quartel havia estat cooperativa, segons se'n van dir, i també a la mateixa Avinguda Creu Roja, cantonada amb Verge de Montserrat, i però l'altra cera és Verge de Montserrat de Ripollet i carretera de l'estació, com bé has dit, no? I bueno, des del 1921, jo crec que han passat uns quants anys.
Des del 21?
Ja. Sí, vol dir que aviat podrem fer ja els 100 anys d'entitat
des de 1921, a Ripollet. A Ripollet, o sigui, des de 1921, que Creu Roja està consolidada a Ripollet, perquè tot és i clar, que a vegades cantonada amunt, cantonada avall, però bueno, podríem dir que esteu... ubicat bàsicament a Ripollet. Perquè a més teniu tu en concret has tingut molta vinculació en aquesta, en la nostra població de Ripollet, no?
Sí, sí, sí. Bueno, a part de molts amics, doncs jo he tingut l'oportunitat de treballar en el CAP de Ripollet uns quants anys, als anys 80, en el CAP 2 també. El meu pare va estar molts anys al primer ambulatori d'aquí de Ripollet, al carrer Calvari, treballant de salador. I, bueno, també els meus germans. Aleshores, bueno, doncs estem ben arrelats. També des de petit, encara que vivia una mica junt, les festes majors de Ripollet eren una altra cosa. Aleshores superàvem molt la festa de Ripollet a la de Cerdanyola. Com ara. Jo puc dir així. Com ara, bueno, com ara també. També es podria dir, perquè la veritat és una magnífica festa, la de Ripollet continua sent-ho, no?
Des d'aquí una abraçada a la gent de Cerdanyola, tot i que hem de respectar les tradicions, sí, d'aquesta sí, amigable, però rivalitat...
No, però jo recordo quan era petit de que veníem tota la gent de Cerdanyola i veníem a la festa de Ripollet, i justament quan travessàvem el pont de camí cap a Cerdanyola, bueno, veníem plovent naturalment i s'acabava. Passàvem el pont i s'acabava la pluja. Això ho recorda tothom.
El microclima, no?, de la Festa Major de Ripollet.
Sí, sí, sí.
S'haurà d'estudiar algun dia. M'has parlat dels voluntaris, dels socis, parlaves de que gairebé 350 voluntaris a data d'avui. Quanta, però al marge dels voluntaris teniu gent que hi treballa d'una forma, diguem-ne, professionalitzada?
Sí.
Quanta gent teniu treballant a Creu Roja aquí a Ripollet?
Pues mira, al voltant d'entre 35 i 40 persones, depèn a vegades perquè gent treballa per projectes determinats i s'acaba el projecte o el que sigui i ho deixa, però de mitja unes 35 persones en quant a que hem passat des de l'any 2000 que es va deixar de fer el transport sanitari, que ja teníem, havíem tingut altres 40 persones, però ens vam quedar en 3 i en una situació molt precària, perquè era una situació molt dolenta, molt dèficit, i afortunadament, pues, a poc a poc, de 3 treballadors s'ha passat als 35, aquests que et dic ara, perquè són els que han de fer rodar el dia a dia, perquè els voluntaris, pues, tots tenen les seves coses, venen quan poden, i fan les coses que poden, però clar, el dia a dia s'ha d'obrir la porta i s'ha d'atendre a la gent, i s'ha de fer coses professionals que és això, no?
Com està estructurada la Creu Roja de Ripollet? A nivell departamental? Per àrees de servei? Com tu, que ets el responsable tècnic, sí, d'aquella casa, com està organitzada una mica?
Bueno, per una banda, us tinc que parlar que el màxim òrgan directiu, que es reuneix aproximadament cada 2 mesos, així, és el comitè local, que ho formen o bé voluntaris o socis, que s'escolleixen cada 4 anys, i al front del comitè està el president, que és el màxim representant de l'entitat.
Que en aquests moments és?
El Francesc Roset. I altres vegades ha vingut per aquí i
sí,
el coneixem.
Sí, el coneixem.
I aleshores, tècnicament, o sigui, el dia a dia, doncs diguéssim que jo sóc el responsable, i tenim, pues, diferents àrees d'actuació que van des de a l'àmbit de la formació, en què fem formació tant ocupacional com formació en socors, com formació a les escoles, com formació amb crèdits de lliure elecció a la pròpia universitat.
Perdona, què vol dir formació a les escoles? Què feu a les escoles?
Doncs a les escoles participem, per exemple, a la guia de Ripollet, des de fa uns quants anys, i ara amb la crisi, pues, s'han retallat diferents tallers, però fèiem, pues, des de tallers de prevenció de salut, com tallers de primers auxilis, a tallers sobre la diversitat, que hem fet també, sobre la bona alimentació, hem fet sobre diferents temes. Ara hem obert una a la guia educativa aquest any, que és un taller de primers auxilis d'iniciació per nens, però que a la vegada volem que es visiti un museu que estem per iniciar, vale? Amb coses que tenim antigues, i bueno, és una visita que tenim proposada ara a les escoles també, no? Doncs, però bueno, aquesta és la formació que fem a les escoles. I bueno, a part d'això, doncs, tenim tot el tema d'intervenció social, que aquí, pues, des d'atenció a les persones no vingudes, amb diferents temes que fem, tenim ocupació, tot el tema d'ocupació, com us he dit, de col·lectius que tenen dificultats d'inserció, tenim el tema de socors i emergències, tenim el tema de drets humans, principis i valors i cooperació, tenim el tema d'infància, de gent gran, bueno,
Déu-n'hi-do,
Sí, Déu-n'hi-do, això ho anava a dir, no? Prou complexa, no? I per això us deia que, clar, es necessita un equip tècnic, doncs, que cada dia garanteixi els compromisos, no? Nosaltres, si ens comprometem amb l'Ajuntament, hem de fer això, i encara que participin voluntaris, però, clar, el voluntari, jo sempre dic, clar, el voluntari bé, però perquè vingui un voluntari a fer una cosa has de trucar a 4 o 5 que els hi vagi bé, que li vagi bé aquella hora...
Està clar.
Que,
bueno, complicat d'organitzar, imagino. Passa doncs, molta gent per la vostra local aquí a Ripollet?
Doncs mira, aquest any passat han passat unes 12.000 persones.
12.000 persones. Sí. D'un-hi-do. 12.000 sí. Persones. I suposo que la majoria no seria per oferir grans donatius, per, no, sinó tot el contrari, no, malauradament.
No. Pues sí, efectivament, no? I a vegades pues, et trobes en situacions una mica exasperants, com deia l'altre dia a l'entrevista, doncs perquè això, perquè veus gent realment que les està passant canutes i que tu tampoc no li pots donar ni solucionar la vida. Li pots fer una cosa puntual o acompanyar o no sé què, o un ajut així d'això, però veus que allà se'n va amb la seva problemàtica. Vale? I està ofegat per diferents raons, no? I com us deia, vale, abans era pues, més gent que venia de fora, però ara també passa gent d'aquí, que tots coneixem i tenim en ment, i segur que algú a la família i tal, on té, ho coneix, no?
Ha de ser complicat, no? El poder atendre cada vegada més gent que es troba en una situació límit, tant des del punt de vista econòmic com d'altres situacions, no? Imagino que s'ha de tenir un estómac potent per evitar tot això, no?
Doncs sí, també sigui per part professional com per part voluntària, doncs, bueno, jo crec que tenen un, com us diria, tenen un valor afegit a aquestes persones, en el sentit de que bueno, això, s'ha de tenir estómac, s'ha de tenir paciència, doncs, bueno, i moltes vegades el que pots fer és escoltar i acompanyar, com us he dit. A vegades no tens res més que oferir, perquè el problema no el pots solucionar, no? Però, bueno, jo crec que això, la gent que ja creu roja, pues és de bona fusta i bueno, i ho atén el millor que pot, no?
El que està clar és que tant Creu Roja com les... Quantes quantitats has dit d'entitats socials hi havia a Catalunya?
27.000.
27.000, una barbaritat. D'entitats, cada dia el que intenten és donar un cop de mà a la gent que, per sort o per desgràcia, està passant una mala situació. Jo imagino que també d'una forma organitzada i coordinada amb els serveis socials de l'Ajuntament, de la Generalitat i fins i tot de l'Estat, no? És a dir, del que es tracta és d'unir esforços, suposo, no? I que, per tant, de la mateixa manera que comentaves abans, que estàveu dintre dels plans de prevenció de riscos i dels plans d'emergència, suposo que a nivell de política de serveis socials, doncs, també estareu coordinats a nivell no tant municipal com si a nivell Generalitat, a nivell Estat, suposo.
Bueno, sí, també municipal, perquè nosaltres, per exemple, els famosos fons del IRPF, vale? Que tothom ens descompten i d'això, doncs a la Creu Roja, per exemple, els fons que van destinats per fer activitats socials, doncs nosaltres, si ens diuen pues mira, teniu tants diners, jo que sé, per comprar menjar, o teniu tants diners per ajuts a persones discapacitades, per cadires de banyera, doncs bueno, nosaltres diem, li diem a l'Ajuntament, a serveis socials, escolteu, tenim, per la vostra zona ens toquen tal que venen d'aquests fons. Pues vosaltres que coneixeu, són els que més coneixeu totes les problemàtiques, intentem buscar la persona més adequada que li baixi aquest recurs, no? Això sí que ho intentem fer, naturalment. Ara, per exemple, i també amb coses de la Diputació o fons propis que ha posat la pròpia Creu Roja. Doncs han hagut ajuts per kits de suport social per persones grans, però nosaltres ens hem posat amb serveis socials i dir, pues mira, tenim tants kits per ajudar aquestes persones tants mesos, vale? De gent gran, pues, vosaltres que o entre els dos que coneixeu persones que ho estiguin passant pitjor, doncs intentem cobrir.
Em consta que també treballeu a nivell de col·lectius, suposo que de voluntaris, a nivell de sectorials, és a dir, per exemple, la corroja de Ripollet-Sant Renyola-Montcada té un col·lectiu de gent amb discapacitat, o com a mínim coordineu un treball que em consta que ha fet feines, jo diria, d'un alt nivell tècnic, com per exemple un estudi que es va fer ja fa alguns anys sobre barreres arquitectòniques, i em consta que esteu permanentment aquest sectorial treballant intensament. A banda d'aquest sectorial de discapacitats, també teniu d'altres que treballin de forma més concreta, col·lectius concrets?
Doncs sí, de fet li diem al conjunt d'aspectes relacionats amb temes socials, li diem intervenció social, però dintre d'aquests doncs, hi ha els discapacitats, que poden ser per discapacitat física o intel·lectual, pels immigrants o nouvinguts, per la infància, pel jovent, o sigui, sí que tenim sectorials així, no? En la nostra estructura. Concretament, respecte a la discapacitat, que des de fa un temps doncs, n'hi havia unes persones voluntàries a la Creu Roja que tenien interès, per això us he dit que potser això no ho fan altres Creu Roixes, però aquesta sí, doncs perquè un grup de persones ha pensat que des de la Creu Roja podia fer també alguna cosa per aquesta gent, no? Aleshores, hem fet diferents programes de sensibilització i hem fet, doncs, això, estudi de barreres arquitectòniques, hem fet sensibilització, doncs, per exemple, doncs, això de l'accés als mercats per part dels discapacitats, i un dia doncs, han plantat un grup de voluntaris i bueno, i han agafat a la gent del carrer i li han dit, a veure, intenti vostè amb una cadira de rodes, amb una cadira de rodes, amb els ulls tapats, intentar comprar al mercat, a veure si s'ho troba adaptat o no, no? Home, de fet, això a mesura que avancem i amb l'administració doncs, ja ha anat millorant molts aspectes, però clar, això s'hauria de pensar en qualsevol cosa que es construeix des del principi, de dir, a veure, tots som potencialment discapacitats en algun moment de la nostra vida de o que ens passi alguna cosa, però en qualsevol moment, aleshores hem de pensar sempre en l'accés per a tothom, no? I bueno, darrerament també estem fent unes experiències molt maques, i és que també estem treballant dos esplais d'oci en discapacitats intel·lectuals. Un d'adults i un altre de joves. Un d'adults, que venen tant nanos d'aquí de Ripollet, algun com de Cerdanyola, com de Montcada també, i altre de més joves, que són de Cerdanyola, no? Bueno, doncs també és una experiència maca, perquè és una experiència mixta, que funciona amb algun monitor professional, però també amb voluntaris formats. Jo sempre que parlo de voluntaris no vol dir que voluntari sigui vaig allà i ja està, vol dir voluntaris que tenen el perfil per poder realitzar l'activitat, que tenen una mínima formació i que poden fer la tasca, no? Doncs és molt enriquidor perquè el que us dic, el que porta el voluntari, bueno, el professional moltes vegades doncs, clar, té tot el que ha de tenir professionalment, però el voluntari sempre té un plus, que són les ganes i el fet de fer allò desinteressadament, que és difícilment substituïble.
Des de luego. A veure, César, ha arribat el moment de l'autobombo. És a dir...
Què és això?
Que ara t'ho explico. No, si és que aquest programa no... De producció anem una mica escassos de pressupost, però sí que tenim creativitat i imaginació. A veure, em consta que, a la banda de la feina importantíssima que tot i que el programa dura una hora, podríem estar parlant tota una vida per explicar tot el que feu, perquè em consta que és molt. Sé que la Creu Roja de Ripollet Cerdanyola Montcada cada dos per tres està organitzant mogudes. És a dir, sempre feu actes, xerrades, conferències i un munt d'actes oberts al públic. Què teniu previst a curt termini que puguem promocionar des de l'hora del té?
Bueno, pues mira, a curt termini, a veure què pensi... Doncs, bueno, a final de mes hi hauran diverses coses de moguda.
Ah, doncs vinga.
Bueno, sempre n'hi ha una que és... nosaltres n'hi han diversos dies mundials d'aquests que se'n diuen que estan bastant arrelats amb les coses que fem de dia a dia, no? I que realment intentem potenciar que se'n senti parlar d'ells i que es faci sensibilització. Un és el Dia Mundial de la Sida, vale? Que és un d'ells, i que, bueno, fem campanya, sortim al carrer, repartim preservatius, fem inclús en alguns locals d'oci, doncs per la nit fem un projecte que se'n diu Àngels de Nit, que, bueno, disfressats d'àngels i dimonis, els joves nostres de la Creu Roja, de Creu Roja Joventut, doncs fan això, distribueixen informació, distribueixen preservatius per tal de sensibilitzar sobre el tema. I després també una altra cosa és el Dia Mundial de la Discapacitat. Uh-huh. Bueno, és un dia prou important en aquest sentit, no?, per aprofitar de fer la màxima sensibilització. Aleshores ja volia aprofitar per convidar-vos a tots i totes que a l'Ateneu de Cerdanyola, a primers de mes, doncs farem uns monòlegs especials per sensibilitzar sobre la discapacitat.
Escolta, una pregunta. No tindrà res a veure el Xavi Casas en tot això? Perquè monòlegs sí. I tal, el Xavi és un... Sí?
Doncs sí, dintre de la celebració del Dia de la Discapacitat nosaltres hem pensat de fer uns monòlegs i a més que els hi direm monòlegs sin la piel que habito.
Bueno, doncs escolteu, ja ho sabeu, és a dir, a banda del Dia Mundial de la Sida, però tema prou important, i del Dia de la Discapacitat, doncs si el Xavi Casas està darrere de tot això i Creu Roja també, la garantia de l'èxit està ja, bueno, més que assegurada. Doncs escolta, abans d'acabar, perquè vulguis o no, el temps se'ns acaba, a mi m'agrada molt escriure la Carta als Reis, d'acord? És a dir, què necessitaria la Creu Roja, Cerdanyola, Ripollet, per dir ara sí que estem molt bé i que podem funcionar perfectament? Què és el que en aquests moments necessita la Creu Roja de Ripollet, Cerdanyola, Montcada per treballar perfectament?
Bueno, mira, no gaire cosa més, et diria, i no és per ser d'això, perquè, bueno, per una banda, doncs seguir amb la confiança dels socis i si s'afegeixen més, pues perfecte, perquè més coses podrem fer per la gent. Seguir en la confiança com a entitat de que persones s'apropin a ser voluntària a pesar de la carència de valors que n'hi ha i la de dificultat que és de ser voluntari, i que allà siguin capaços de trobar el seu espai. I per altra, seguir en la confiança de les administracions, doncs que treballant colze a colze podem avançar, doncs, bueno, per tractar de disminuir la vulnerabilitat de tota aquesta gent que tenim, però aquí a la nostra ciutat, no? O sigui que d'això, del nostre veí, del nostre amic, i que puguin, pues això, naturalment, perquè puguin aconseguir feina, perquè puguin tenir menjar taula, perquè puguin tenir on dormir, perquè puguin tenir el seu fill a escola. Doncs això, no, és molt i és poc, no? Això. No diria més.
Realment increïble que una entitat que dona tant demani tan poc, només demana confiança. I jo crec que la seva activitat aquí a Ripollet des del any 31...
21.
21, perdó, és que vull treure'm anys com sigui. Des de l'any 21 ens estan oferint moltes coses i només demanen confiança. Una entitat de cana, centenària gairebé, aquí a Ripollet, mereix potser alguna cosa més que confiança. Jo animo a tot el que disposi de temps i que vulgui fer una aportació a la gent, doncs, que es passi per la Creu Roja, parli amb el César Bon, qui sigui, segur que serà estar ben entès, perquè voluntaris no en sobren mai, i gent amb idees i temps disponible, doncs és precisament el que necessita una entitat com la Creu Roja. César, ha estat un veritable plaer el tenir-te avui a l'hora del té.
Bueno, per mi també, tot i que això, no sé si com haurà sortit l'entrevista o si he pogut respondre tot el que volies, no?
Quan una persona parla de debò i amb sinceritat, sempre surt bé. Bueno, amics i amigues, avui hem fet un programa dedicat al César i amb ell ha vingut Creu Roja, entitat prou important. Hem tingut l'ocasió de conèixer una mica més què fa Creu Roja, Ripollet, Cerdanyola i Montcada, de conèixer una mica més el César Martínez. Si us ha agradat molt tant el programa que voleu tornar-ho a escoltar, doncs el diumenge a les 5 de la tarda es repeteix. Però que esteu malalts de l'hora del té i voleu escoltar in eternum el programa, doncs, ripollet.cat, trobareu Ràdio a la Carta i en aquí podreu escoltar l'hora del té i tota la programació de Ripollet Ràdio, que d'un-hi-do, allà on vulgueu, quan vulgueu i amb qui vulgueu. Per la nostra part, tant César com jo, us diem moltes gràcies.
Moltes gràcies. Sí.
Bona tarda, amics i amigues. I el proper dijous no us ho perdeu. A les 5 de la tarda, a Ripollet Ràdio, l'hora del té.